Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joan Tibalcés. L'Agència Europea del Medicament ha donat llum verda a la llicència comercial per l'ús condicional per a les pastilles antivirals de Pfizer contra la Covid-19. El regulador comunitari ja havia autoritzat l'ús d'emergència d'aquest antiviral oral perquè els governs europeus poguessin començar a administrar-la. Es tracta d'un medicament oral anomenat Paxlovid que serveix pel tractament del coronavirus en adults que no necessiten oxigen suplementari i que tenen un major risc de complicacions per la malaltia. S'administra amb dos comprimits diferents i funciona reduint la capacitat que té el virus de multiplicar-se al cos. I les infermeres denuncien que són al límit per la precarietat i la pandèmia. El sector protesta contra la sobrecàrrega del treball, els contractes precaris i la falta de personal per cobrir baixes. Sobre aquesta situació n'ha parlat Esther Migdia, David Oliver, portaveu del Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya.
Nosaltres començarem mobilitzacions, el 10 de febrer tenim una altra a l'atenció primària per denunciar és que l'estructura global de la sanitat està en perill. I això la sanitat, la ciutadania ho ha de saber-ho i per tant nosaltres estem aquí per aixecar aquest crit d'alarma. La situació, doncs, com li deia, hi ha gent que l'1 de gener del 2022 encara signa contractes d'un mes. Quan portem 2 anys de pandèmia, on t'han faltat mans, on t'han faltat cames, on t'ha faltat coneixement i a partir d'aquí, doncs, encara l'administració segueix amb aquella història de que que sanitat és una despesa i no una inversió.
Oliver ha denunciat que amb aquesta situació de precarietat laboral els treballadors estan esgotats i no poden agafar ni la baixa perquè no se'n ressenteixi el servei que fan a la població i ha afirmat que la classe política no els valora suficient. I l'atur a Catalunya tanca el 2021 amb el nivell més baix de 2008. Actualment hi ha 395.000 persones sense feina, 142.000 menys que el 2020. Sobre aquestes xifres n'ha parlat Sílvia Miró, directora de l'àrea de treball de Pimec. El tot anirà bé.
Nosaltres ens ho mirem amb una mirada una mica més prudent, no? És a dir, estem parlant d'una taxa d'atur d'un 10,16%, com bé dèieu, però són dades molt millorables. De fet, estan molt per damunt de la mitjana europea. És a dir, si ens comparem amb altres economies, com ara, per exemple, a Dinamarca o Alemanya, on la taxa d'atur està en 3,2%,
Miró, a més, ha denunciat que aquestes dades encara no reprodueixen l'impacte de la sisena onada ni de la variant Omicron que ha fet paralitzar de nou l'economia. I sobre la reforma laboral i la cursa contrarrellotge per aprovar-la, n'ha parlat fa poca estona de la diputada del Congrés dels Diputats del PSC, Mercè Parea, que ha demanat als republicans que repensin la seva postura.
Jo crec que Esquerra Republicana ha de saber què vol ser de gran. Estem parlant d'una reforma laboral que, acompanyada del pla de transformació que està a la Unió Europea, dels fons europeus, acompanyada de la llei de formació professional, la llei d'ocupació, acompanyada de reformes estructurals que està fent l'Estat, som capaços de capgirar una situació de precarietat pels treballadors. Si Esquerra vol dir que no, doncs ells sabran, ho hauran d'explicar.
Pérez ha demanat a Esquerra que no deixi escapar aquesta oportunitat perquè el govern espanyol, amb la vicepresidenta Yolanda Díaz al capdavant, ha fet una feina, diu, que cal reconèixer amb el seu vot afirmatiu. I Vilanova i la Geltrú tiren endavant el seu carnaval malgrat la pandèmia. L'Ajuntament i la Federació d'Associacions enllesteixen un programa de carnestoltes per preservar els actes tradicionals i fer-los amb restriccions. D'aquesta manera queda garantida la celebració de les comparses, l'acte més emblemàtic del carnaval vilanoví, i d'aquesta manera les entitats podran tornar a llançar caramels a aquest carnestoltes. I ara els esports en Pau Massí.
El Camp Nou tornarà al 100% d'aforament en el partit contra l'Atlético de Madrid que es disputarà el proper 6 de febrer. Tot i que el Consell Interterritorial de Sanitat aconsella mantenir l'aforament al 75% durant el mes de febrer, la Conselleria de Salut no ho considera necessari. El Camp Nou, doncs, podrà tenir un ple total i els socis del Barça podran anar sense demanar entrada prèvia. El 100% de l'aforament també es farà als pavellons esportius. I en tennis, Ashley Barty i Danielle Collins disputaran la final femenina de l'Open de Austràlia. Barty, número 1 del rànquing mundial, ha superat amb contundència Madison Keys. Amb ella a la final, l'Open d'Austràlia tornarà a tenir una finalista local després de 42 anys. La seva rival serà la nord-americana Collins, que ha sorprès Iga Swiatek, superant-la per 2-16-0. La final es jugarà aquest proper dissabte, 29 de gener. I diverses persones han resultat ferides al camp del Zamora després que una tanca de la graderia cedís i caigués. Els fets van passar ahir al vespre al partit de Primera Federació entre el Deportivo de la Corunya i l'equip local, el Zamora. Al celebrar el gol de la victòria, els jugadors de la Corunya van apropar-se a la graderia on es trobaven els seus aficionats i va ser quan la tanca va cedir i van caure a terra. La majoria van resultar amb ferides lleus a la cara i altres parts del cos. Per un aficionat va haver de ser traslladat en ambulància a l'hospital amb una fractura a la cama. Des de l'equip local han emès un comunicat on condemnen els fets.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts, encetem la segona hora del Tot anirà bé. Ja hem vist, com d'alguna manera, mentre que en altres qüestions la cosa doncs no generava aquest grau, no dic de crispació, però sí que s'assembla una mica, quan hem arribat a tocar el tema dels Jocs Olímpics d'hivern, aquí s'han encès totes les alarmes. Senyor Joan Mena, com està? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé.
Com va la vida?
Va bé, vosaltres bé també.
Molt bé, vostè en ple pont aeri, no? M'imagino.
Bueno, nosaltres som més d'AVE que de pont aeri, que contamina
menys. Caramba, comença a fer política des de la primera, fins i tot des de la cordialitat. Està
sí,
molt
sí,
bé,
sí.
No, això?
Però
no,
sí,
no agafa mai l'avió per anar a Madrid, vostè?
Alguna vegada l'he hagut d'agafar, diguéssim, per obligació gairebé, perquè no hi havia places al tren, però la veritat és que l'alternativa del tren és molt més...
Es pot treballar, no? Ara ha millorat, a més, la cobertura d'internet,
sí,
no? Dins l'AVE.
Sí, sí, sí.
Està molt bé.
Està bé.
El senyor Joan Mena, com saben, és diputat en Comú Podem al Congrés, és porteu de Catalunya en Comú. No sé si comença parlant del que estàvem parlant, que és el tema dels Jocs Olímpics d'hivern, que aixequera molta polseguera, no? Aquest tema, està clar quina és la postura, l'hem vist aquesta setmana al Parlament d'en Comú Podem, no?
Sí, nosaltres el que estem dient és que, primer, no coneixem molt bé quin és el detall d'aquesta proposta que està fent el govern de la Generalitat, no? Per tant, jo crec que no només, diguéssim, com a deferència cap a la resta de grups parlamentaris que no formem part del govern, sinó sobretot per la ciutadania, no? Si ens hem de posicionar, si la gent del Pirineu s'ha de posicionar sobre els Jocs Olímpics, com a mínim hem de conèixer què vol dir, no, aquest projecte. I el que nosaltres tampoc entenem és que hi hagi comarques que són importants si es vol apostar per això, com pot ser doncs, el Berguedà, el Ripollès, que no estiguin doncs, incloses en aquesta consulta que es vol fer, quan nosaltres partim de la base que aquest no és el model de transformació que necessita Catalunya i tampoc és un model, és a dir, que el que fa aquest model és, bàsicament, doncs, obligar aquestes comarques que continuïn depenent doncs, del turisme, del clima, i en canvi no buscar una alternativa de transformació molt més estructural.
Però jo estic d'acord amb vostè, no, és que ho acabo de dir, dos minuts, no? Que efectivament a mi em falten dades. Clar. És a dir, que estem tots opinant sobre una qüestió que en realitat no acabem d'entendre, no acabem de saber ben bé en què consisteix. No?
Totalment d'acord, jo crec que és una de les principals mancances, no? Que no coneixem. S'està parlant molt de si es fan, de si no es fan, de qui les pot fer, de qui amb qui podem col·laborar per fer-les, però en canvi no s'està parlant de què vol dir, no?, aquest projecte, especialment pel Pirineu, per unes comarques que ja estan, diguéssim, doncs molt sotmeses al turisme, no?, i per tant doncs, el que nosaltres creiem és que pot ser una oportunitat d'alguna manera en aquests moments, no?, i també amb els fons que vindran d'Europa, que són uns fons de transformació i de reindustrialització de Catalunya, doncs de pensar també un model productiu molt més important pel Pirineu.
Estic somrient perquè ara que parlava dels fons, senyor Mena, que com continuem així, més que The Next Generation, serà The Next, no? Si seguim així.
Bueno, nosaltres estem treballant, no?, perquè puguin arribar el més aviat possible. Hem sigut un dels primers països de la Unió Europea a qui se'ns ha dit que sí, que arribaran aquests fons. Ara hem de veure també en quins són els projectes que es destinaran a aquests fons, perquè, repeteixo, no només per Catalunya i per comarques doncs, tan importants per nosaltres com poden ser les comarques dels Pirineus, sinó pel conjunt de l'Estat, aquesta és una oportunitat doncs, per blindar-nos i no i deixar de ser doncs, el país del turisme d'Europa i del totxo i doncs, apostar per un model de transformació transformació important.
En qualsevol cas, és veritat que el turisme i el totxo han donat moltes alegries, segons qui, és veritat.
Sí, sí.
El tema del turisme ha estat un segons qui molt més ampli, perquè són molts els sectors que s'han vist beneficiats, i sense deixar encara el tema dels, dels jocs, el fet de que la candidatura sigui Pirineus-Barcelona, i ara que se'n parla tant de que Barcelona perd pistonada davant de Madrid, per exemple, que en parlarem d'aquí una estona, el fet que celebressin uns jocs d'aquestes característiques no contribuiria a tornar a posar Barcelona allà on ja la van posar, els Jocs Olímpics?
Jo és que, torno a repetir, no sabem de què van aquests Jocs Olímpics, no sabem en què consisteix aquest projecte, no? No tenim més informació que la que hem conegut doncs, a través dels mitjans de comunicació que ha facilitat el govern i, per tant, doncs, el que nosaltres diem, no per deferència als grups parlamentaris, sinó al conjunt de la ciutadania, doncs és, d'alguna manera, presentar aquest projecte i, a partir d'aquí, l'ideal seria que tot el país es pogués posicionar, sobretot si són uns jocs orientats en clau catalana, no? No només Pirineus, sinó Pirineus-Barcelona, i si ni tan sols tenen previst que el Berguedà o el Ripollès o el Solsonès hi puguin participar en aquesta consulta, m'imagino que tampoc voldran que Barcelona hi participi, no? Per tant, a partir d'aquí, doncs és un model que no ens interpel·la i que des d'en Comú Podem doncs, ens deixa, diguéssim, més dèficits, és molt més precari com a model que del que ens agradaria.
Clar. Parlem d'aquesta cosa, a la que fèiem referència de Barcelona i Madrid, Madrid i Barcelona, que està tothom molt preocupat, en entrem en la resta d'assumptes, eh? Però vostè que està en un peu a cada ciutat, sí. Veu que efectivament això està passant?
Jo això no ho veig, és a dir, el que jo sí que detecto és que Barcelona té un projecte de transformació, només cal veure, no?, les superilles, el model de mobilitat que s'està imposant des de l'alcaldia d'Ada Colau, i en canvi Madrid està fent passos enrere, no?, va retirar el Madrid Central, que era un projecte de l'alcaldessa Carmena doncs molt ambiciós, en clau europea.
Ha retirat seguir... el que ha pogut retirar, no?,
sí,
perquè la justícia...
Però es nota la diferència, és a dir, jo que... que passejo pel Madrid Central, hi ha una diferència molt important quan passeges i has de cedir el pas al cotxe, quan el peató, no?, la persona que va passejant, és qui d'alguna manera doncs, té la prioritat, i això ho estem veient com Barcelona s'està convertint en una ciutat referent, no?, en aquestes polítiques de mobilitat. Estem veient que Barcelona també és la ciutat de l'Estat que més inversió social ha fet. Això es detecta també doncs, a la manera d'intervenir doncs, d'alguna manera amb la ciutadania més vulnerable. Jo no sé si va ser ahir o abans d'ahir, des de l'Ajuntament es van anunciar doncs, un projecte perquè cap nen del nostre país es quedi exclòs de les activitats extraescolars. I jo que vinc del món de la docència sé l'important que és, no?, que fora de l'aula, fora de l'horari reglat, d'alguna manera, no hi hagi aquesta desigualtat que es dona en funció de la renda de les famílies. I això Barcelona és capdavantera, no? Per tant, bueno, jo crec que si deixem algunes altres idees que alguns han volgut situar, sobretot en campanya, que jo també vaig viure la campanya de les eleccions autonòmiques de la senyora Ayuso, la realitat de Barcelona és una ciutat que té un projecte. És evident que hi haurà qui no comparteix aquest projecte, no? I que, per tant, doncs, voldrà d'alguna manera evitar que aquest projecte es desplegui. Però jo crec que Barcelona té una personalitat i un projecte polític propi que no el detecto, que no el veig en Madrid.
Per què creu vostè, no tenia pensat parlar-li d'això, però que agrada tant a Ayuso?
Doncs,
perquè agrada molt.
Hem de veure qui agrada.
Bueno, sí, sí.
Jo, clar, segons quins barris de Madrid no els hi agrada gaire. La gent que no pot anar a la sanitat pública i no té diners per anar a la sanitat privada, no els hi agrada. La gent que no pot anar a la universitat pública, no els hi agrada.
Però es compra les enquestes ha... d'intenció de vot, eh?
Sí, però bueno, clar, hem de veure també quin perfil, no?, al final és el que vota. El que ha fet, per exemple, parlant de mitjans de comunicació i de la importància que tenen també els mitjans de comunicació públics, el que ha fet amb Telemadrid és un pas enrere brutal que... tothom està veient doncs, que no diguéssim que no treballa en clau democràtica, no?, i de consolidar la informació com un element fonamental de la nostra democràcia, no? Per tant, jo crec que la senyora Ayuso el que està fent és un Madrid que serveixi només a la gent doncs, que pot arribar a final de mes i que probablement es pot permetre una sanitat privada, una educació privada, anar a la universitat privada i mirar mitjans de comunicació privats, no? Però tota aquella persona que necessita el que és públic i la majoria de la gent treballadora, al final, si arribem al final de la nostra vida és gràcies a allò que és públic, doncs queden despenjats aquest projecte. No,
perquè, i canvio de tema, perquè insisteixo que la meva intenció no era ni de bon tros, de parlar la senyora Ayuso, però clar, les xifres li han anat bé, no? Les xifres. Estic parlant pensant en tot el tema de la restauració, sobretot amb el tema de les restriccions, no? Que aquí veus com gent, jo tinc un amic que té un bar, ell era absolutament independentista, i a dia d'avui sembla que hagi de militar en el partit d'Ayuso, no en el Partit Popular, però en el partit d'Ayuso, no? Clar, això és molt difícil d'entendre, no?
Jo crec que la senyora Ayuso ha comès una irresponsabilitat molt greu, que és fer de la pandèmia un element de confrontació política, és a dir, quan la ciutadania més necessitàvem que els representants polítics anessin a una i que tots més o menys remessin cap al mateix camí, ella va utilitzar la pandèmia en clau de confrontació política, i a mi em sembla, doncs, que és una irresponsabilitat des d'una administració important com és la de la Comunitat de Madrid. I també ha fet una altra cosa que a mi em preocupa, i és, doncs, d'alguna manera, això, no?, utilitzar la pandèmia i veure com pot treure rèdit polític en aquesta pandèmia, encara que sigui sense escoltar, que és el que deien els experts sanitaris. Jo crec, i sempre ho he dit, que en aquesta pandèmia els polítics podem tenir opinió, però qui havia de marcar les pautes de comportament havien de ser els científics, perquè són els que tenen coneixement. I, en canvi, la senyora Ayuso, doncs, el que deien els científics no li feia gaire cas, i, en canvi, doncs, utilitzava aquesta pandèmia com un element de confrontació. I a mi em sembla que això és una irresponsabilitat sempre, però més en un moment tan greu com el que hem viscut en aquest moment, perquè no ha sigut una situació, diguéssim, que s'ha produït a Espanya i no a un altre país, és que ha sigut una pandèmia mundial, que cap govern tenia garanties de quina era la millor solució i que si no anem tots a una, al final entràvem en una dinàmica, doncs, de desorientació del conjunt de la població, que pot acabar farta i esgotada, però que jo crec que s'havien de primar els criteris científics.
Quines ganes de treure's la mascareta, no?
Moltes ganes. I tornar a abraçar-nos. Jo, tantes vegades, més que la mascareta, una abraçada i alguns petons també els trobem a faltar.
Sense mascareta.
Sense mascareta, no, per suposat.
Perquè sí, petons i amb mascareta no seria absolutament terrible. No? Fa una estona, ara que parlem de confrontació política, no? Hem tingut l'oportunitat de saludar la diputada socialista al Congrés, Mercè Parea, i amb ella hem parlat, lògicament, del tema del dia, la reforma laboral, i he fet una broma, no? He dit, ostres, és curiós, perquè estem parlant de que per fi, després de molt de temps, aconseguim tenir una reforma laboral amb el vistiplau de govern, sindicats i patronal, que semblava que era el més complicat, i després el que estem veient és que el més complicat és que es posin d'acord els partits polítics amb això, no?
Sí, jo crec que aquí, doncs, probablement tenim molta cosa a dir, no? I en aquest sentit, nosaltres el que estem fent aquests dies és també interpel·lar Esquerra Republicana, que és un soci important també per poder tirar endavant la reforma laboral, que escoltin el que estan dient els sindicats, és a dir, que Esquerra Republicana faria bé escoltar què és el que està dient Comissions Obreres o la UGT, no?, que són els que saben també de quines són les relacions laborals, de què és el que necessiten els treballadors i les treballadores, i en aquest sentit, doncs, estaria bé que deixessin la calculadora electoral a una banda i pensessin els interessos dels treballadors i de les treballadores, no? Perquè en aquest sentit ningú entendrà que Esquerra Republicana no doni suport a una reforma que millora objectivament, perquè això no ho discuteix ningú, les condicions laborals que tenen els treballadors i les treballadores en aquests moments, no? I que també entenguin que aquesta reforma laboral no és el punt final. A partir d'aquí podem continuar negociant millores en l'àmbit laboral pels treballadors i les treballadores, perquè en això està aquest govern de coalició, en això està la ministra Yolanda Díaz, que per cert aquests dies està aquí a Barcelona, i ens agradaria que en això també estigués Esquerra Republicana de Catalunya.
Crec que al senyor Illa no li ha agradat massa aquesta trobada que va haver ahir entre Yolanda Díaz i el conseller Torrent, no?
Doncs no he parlat amb el senyor Illa, no sé quina és
la seva... No, jo tampoc, però home, ho ha dit públicament, no? Ha dit és que potser li donava més valor representatiu al conseller Torrent que no pas als sindicats, no?
Bueno, jo crec que està bé. La senyora Díaz s'ha vist amb els representants sindicals, no? Ha parlat, doncs, amb el senyor Pacheco, ha tingut reunió, una trobada amb els delegats sindicals de Comissions Obreres, una altra amb els delegats sindicals de la UGT, i està bé que també dialogui amb el govern de la Generalitat de Catalunya. És a dir, si portem 10 anys, per desgràcia, en què les relacions entre Catalunya i Espanya han estat molt trencades, no?, en les que les relacions entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat estaven en una anomalia democràtica perquè no hi havia relacions, que ara aquestes relacions es destensionen, a mi em sembla que és una molt bona notícia, i m'agradaria que el senyor Illa també ho veiés com a bona notícia.
M'agrada molt, perquè vostè mateix em va portar d'un tema a l'altre. Ara parlem d'això, no?, les relacions entre els governs, no entre Espanya i Catalunya, sinó entre els governs d'Espanya i de Catalunya. Com veu vostè aquestes relacions ara mateix?
Jo ho veig molt millor, i suposo que això ho veu tothom, no? Objectivament, les relacions han millorat. objectivament tenim un govern de l'Estat que dialoga amb el govern de la Generalitat, tenim uns ministres que dialoguen amb els seus interlocutors a Catalunya, i això, sense cap mena de dubte, ens beneficia als catalans i les catalanes, independentment del color polític que sigui. Que el govern de l'Estat no tingui bones relacions amb el govern de Catalunya, a qui més perjudica és als catalans i les catalanes, no? Per tant, sortir d'aquesta situació d'anomalia democràtica, que és el que hem aconseguit, i humilment, amb l'aportació d'En Comú Podem, que saps que en algun moment vam ser els únics que apostàvem per una taula de diàleg, no?, per destensionar aquesta situació política, per els indults als presos del procés i tots aquests temes que moltes vegades els hem defensat molt en solitari, perquè ni ens han acompanyat el Partit Socialista ni tampoc Esquerra Republicana i menys encara Junts per Catalunya. Avui això ja està sobre la taula, avui ja tenim aquesta situació amb menys tensió política, i repeteixo, això a qui beneficia sobretot és als catalans i les catalanes, que necessiten dels serveis públics i que necessiten d'una gestió política, doncs, que sigui potent.
El dilluns va estar en aquest programa Xavier Trias, el que fora alcalde de Barcelona, però també conseller de Sanitat. De fet, vam parlar molt poc de Barcelona i vam parlar molt més d'aquest tipus de qüestions, no? Ell deia que trobava a faltar la política, és que no ho diré tal qual, no?, però es referia a la política de la foscor, és a dir, la política de veritat, de negociacions entre partits que no tenen ni focus posats ni tenen càmeres de televisió al davant, no? Una vegada es té la sensació, que segurament és erroni, no?, però quan veus els moviments, com d'alguna manera Esquerra Republicana recolza els pressupostos a Madrid, com aquí es tira endavant aquesta taula de diàleg després de tot aquest temps, efectivament hi ha converses sense càmeres, anem a dir, sense testimonis. I això és bo, no?
Això és bo i això és important que passi, no? Jo crec que de moltes vegades el focus mediàtic, no?, i els mitjans de comunicació, que tenia un paper fonamental, doncs també és bo que les converses i les negociacions es puguin dur a terme amb una certa discreció, no?, i amb una certa, doncs, autonomia de no dependre del titular del dia, que moltes vegades és el que acaba matant a la política, no?, i per tant, doncs, que siguem capaços de negociar és fonamental, però per mi és importantíssim que aquesta negociació també superi les parets del Congrés dels Diputats, en el sentit de que no ha de ser només una negociació en termes polítics, no? Per això la reforma laboral és tan important, perquè hem de ser capaços de posar-nos d'acord no només grups parlamentaris que tenim ideologies diferents, sinó que hem sigut capaços que es posin d'acord els sindicats i la patronal, que també defensen interessos diferenciats, no? I per tant, si els agents socials han sigut capaços de posar-se d'acord i posar per endavant l'interès general i els interessos dels treballadors i les treballadores, jo crec que els partits polítics tenim l'obligació d'estar a la mateixa alçada.
Vostès, que efectivament negocien de manera, allò, en primer terme, lògicament, no?, perquè formen part del govern espanyol, negocien a Madrid i també negocien a Barcelona. Com tenim aquest tema? És a dir, ho dic perquè vostès han parlat molt d'una unitat d'esquerres, recordant segurament aquells temps del tripartit, no?, que tenien, que tampoc fa tants anys d'aquesta qüestió, no? Com veu la unitat dels partits independentistes en aquests moments, senyor Mena?
Jo, la unitat dels partits independentistes és cosa dels partits independentistes, i és legítim que la busquin i és legítim que la persegueixin. Jo no acabo d'entendre com pot ser que en un país com el nostre, en què la majoria de la societat ha votat en clau esquerra, no pot tenir, doncs, un govern que clarament sigui una aliança d'esquerres, no? Fugint de governs anteriors, que jo crec que tampoc no venen al cas, perquè tampoc no responen a la realitat que tenim avui a Catalunya, però és evident que a nosaltres ens agradaria que a Catalunya hi hagués un govern d'esquerres, igual que tenim un govern d'esquerres a Madrid, no?, al conjunt de l'Estat. Està clar, doncs, que dependrà de la correlació de forces que hi hagi. Nosaltres estem treballant perquè aquesta correlació de forces, doncs, sigui el més positiva possible, però per nosaltres és prioritari, no?, que aquesta sortida d'aquesta crisi que estem patint de la Covid-19 es pugui donar i es pugui solucionar en termes d'esquerra.
En qualsevol cas, si un s'imagina, vostè parlava de la responsabilitat dels mitjans, jo estic totalment d'acord, eh? Però s'imagina els titulars de l'endemà, en referència a Esquerra Republicana, ho dic perquè segurament és una factura que haurien de pagar, i amb un cost alt, no?, el posar-se a fer política amb el Partit Socialista i deixar de banda, en aquest cas, a Junts per Catalunya.
Jo, més enllà del que diguin alguns mitjans, que està clar que molts mitjans responen també a alguns interessos, a alguns econòmics i d'altres també interessos polítics, jo crec que la majoria dels electors i de la gent que vota clarament entendrien que Esquerra Republicana i el Partit Socialista es posin d'acord, perquè això ja s'ha superat, no? Tenim, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, doncs el soci de govern del govern de la senyora Colau amb el PSC és Esquerra Republicana, no? Si s'han aprovat pressupostos,
el soci, ha sigut... jo no sé si ho diria així el senyor Maragall, ho dic perquè va estar aquí l'altre dia, i em sembla que com a soci no se sentiria massa identificat.
La majoria de propostes que s'han aprovat al plenari de l'Ajuntament de Barcelona han sigut, doncs, gràcies...
I el 95% de les coses que s'han aprovat al Congrés de Madrid, en recordava fa una estona la senyora Pérez, han estat amb tots els partits, la qual cosa no li fa pensar que PP i PSOE són socis.
I, en canvi, ningú no posa en dubte que hi hagi una aliança entre el Partit Socialista i Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona, per exemple. No? És a dir, que jo crec que les barreres entre independentistes i no independentistes, gràcies probablement també a aquesta situació de menys tensió política, crec que hem sigut capaços de superar-les i arribaran temps en què es veurà molt més clar.
I quan creu vostè que Esquerra Republicana pensarà el mateix que vostè?
Doncs a mi m'agradaria que ho pensés ja, però està clar que això li hauríeu de preguntar a Esquerra Republicana. Jo no puc parlar en nom d'Esquerra Republicana.
Molt bé, no, perquè aleshores, per exemple, la seva visió sobre el que és la gestió del conseller Elena, estic parlant del tema dels Mossos d'Esquadra i del relleu a la cúpula d'Interior, segurament seria un altre. No, vostè com veu tot aquest assumpte, no?
Jo veig molta foscor, no? Jo crec que s'ha gestionat amb molta falta de transparència. Jo crec que tots estàvem esperançats en que el conseller Elena probablement gestionaria la Conselleria d'Interior d'una manera diferent, no? I l'altre dia va comparèixer en el Parlament de Catalunya i a nosaltres encara no ens ha resolt molts dubtes, no? El principal dubte és si al darrere de la modificació de la cúpula dels Mossos hi ha una voluntat de control polític, que això és dolent pel cos de seguretat més important que té aquest país, que són els Mossos d'Esquadra, no? Els Mossos no han de respondre a un govern, han de respondre al conjunt de la ciutadania, no? Per tant, nosaltres ara el que volem és que sigui directament el president Aragonès, ja que el conseller ha sigut incapaç de donar explicacions, qui resolgui tots aquests dubtes, perquè si no és que tenim un problema important en una conselleria molt sensible com és la Conselleria d'Interior.
Veurem què és el que diu. El dia 14 de febrer hi haurà compareixença del president de la Generalitat. Deien que per marcar el nou full de ruta independentista, no? Li amoïna això?
No, jo crec que el que ens hauria d'amoïnar és si el president Aragonès té un pla, doncs, per veure com sortim d'aquesta pandèmia, no? Per veure com l'altre dia jo llegia també que s'havien incrementat molt les afiliacions a les mútues privades, segurament per la desinversió a la sanitat pública. Em preocupa, doncs, com podem gestionar l'educació pública en un moment, doncs, en què els contagis del Covid estan superant, no? I estan fent que el nostre professorat estigui molt esgotat també psicològicament i emocionalment. Jo crec que aquestes coses són les que ens hauria de preocupar i la que ens agradaria que liderés el govern de la Generalitat, i evidentment després té tota la llibertat i tota la legitimitat per decidir qui són els seus socis d'investidura, tot i que jo crec que hauria de tenir clar que algun dels socis que té no semblen gaire lleials al projecte del president Aragonès, no? Però això ja és cosa d'ell.
Veurem què és el que passa, no?
A veure què passa.
Ens ha tocat viure moments convulsos, no?
Portem molt de temps, amb aquests moments convulsos, i no hi ha manera de que la cosa es tranquil·litzi, però, bueno, suposo que...
Veu algun motiu d'esperança en alguna cosa o no?
Jo sempre sóc optimista i sempre veig esperança en molts llocs, no? Jo crec que al revés del que opina molta gent, tinc la sensació que aquesta pandèmia sí que ens haurà servit per veure lo positiu que podem aportar l'ésser humà, no?, en aquesta societat, i jo vull ser optimista i vull pensar que això serem capaços de concretar-ho.
És cert que la pandèmia ens ha deixat tota una sèrie de qüestions que sembla que hi ha una certa unanimitat, no? Per exemple, clar, la necessitat de tenir una salut forta.
Exacte.
La necessitat de fer polítiques que tinguin a veure amb la salut mental de la població, que segurament aquí és on tindrem una de les pitjors conseqüències.
No estaven a l'agenda política, per desgràcia, no? Jo crec que la pandèmia ens ha portat un nou sentit comú, que és com ens protegim i com ens cuidem, no?, entre tots i totes, i d'aquí ve la importància de lo públic, la importància de la salut mental, la importància també, doncs, d'una investigació que estigui a l'alçada i no tenir, doncs, investigadors precaris com hem tingut en aquest país durant molt de temps, i per tant jo sóc optimista i crec que farem les coses de millor forma en com s'han fet fins ara.
Iolanda Díaz, Ada Colau, l'altre dia Jessica Albia, que estava aquí al programa, jo li preguntava per aquest lideratge clar de les dones dins aquest sector de l'esquerra. Això és el futur, no, senyor Ben? funciona? Begui. No?
Jo crec que el futur està clar que és, no? Diria que és el present, no? El present en clau política és el feminisme. Jo crec que si hi ha alguna mobilització que ha demostrat tenir una clau per transformar l'hegemonia cultural d'aquest país ha sigut el feminisme, no? Avui tenim evidències de que el feminisme des de fa uns anys, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat, jo que per qüestions polítiques també tinc relacions doncs, amb partits de l'esquerra de fora d'Espanya, de l'àmbit europeu, les mobilitzacions del 8 de març a Espanya s'han convertit en un far, no?, pel feminisme a nivell internacional. I jo crec que això és positiu. I crec que també s'ha demostrat, no només amb el lideratge de la Yolanda Díaz o de l'Ada Colau, podem parlar també pues, de la Mònica Oltra, de la Mònica García, de la Jessica Albiach, com el feminisme...
Estem parlant de la trobada de València, no?
Per exemple, sí. Estem parlant de la trobada de València. És un lideratge que governa de manera diferent, que governa pensant en la gent, que governa cuidant a les persones, i jo crec que això doncs, no és, diguéssim, casual que vingui de la mà de les dones que han hagut de patir doncs, diguéssim, un masclisme estructural en aquest país des de fa molt de temps, i ara, afortunadament, això s'està canviant.
Ada Colau ja ha anunciat que tornarà a presentar-se. Bé, o que ella no té la intenció de
repetir,
ella
el que ha anunciat
repetir,
és
no?
que Barcelona en Comú, com no pot ser d'una altra manera, haurà de fer el procés per reflexionar i per veure qui és la persona que encapçala la candidatura i quin és l'equip que acompanya aquesta persona, no? Per tant, jo crec que les vegades que jo he parlat d'aquest tema amb l'Ada Colau ja està centrada en governar Barcelona, està centrada en acabar de transformar Barcelona i està centrada en aquest projecte que jo crec que s'està demostrant que serveix a la majoria de la població.
És una cosa interessant, aquí ho hem comentat més d'una vegada, no? Sobretot perquè, Ada Colau, jo això ho he parlat fins i tot amb ella mateixa, no? És a dir, recordo una vegada que li vaig preguntar què sent quan parla de... què pensa quan sent a parlar de la Colau, no? Perquè la Colau, com diria jo, la majoria d'alcaldes de Barcelona, això també passava amb l'Areu o amb el Trias, no? Acaben sent com una mica els responsables de tots els mals de les persones, no?
Sí.
I en canvi, d'una altra banda, és veritat que l'actual consistori barceloní està sent posat fins i tot com a exemple per part d'institucions mundials. Estic pensant a l'Organització Mundial de la Salut quan va apostar per, efectivament, el pla de les superilles i també de les àrees verdes, no?
Sí.
Com ho porten vostès, aquesta dualitat, no?, del que diuen uns i el que diuen els altres?
Jo crec que el pitjor que passa moltes vegades, i això ho pateix l'Ada Colau en primera persona, és aquesta ofensiva en contra, fins i tot amb bulos i amb fake news, no? L'ha viscut el ministre Alberto Garzón amb el tema de les macrogranges, per exemple, i la senyora Colau també, no?, ha patit notícies d'aquest tipus, i a mi em sembla doncs, que tu pots confrontar el model de ciutat que té la senyora Colau, però l'has de confrontar amb unes formes que siguin democràtiques i dient la veritat, no? I a partir d'aquí la ciutadania és lliure i decidirà a qui vol votar, no? Però amb aquesta campanya moltes vegades de perjudicar a Ada Colau, fins i tot fent mal a la imatge de la ciutat de Barcelona, em sembla que és una irresponsabilitat que tenen sovint determinades dretes.
Sobretot perquè només serveix per convèncer els ja convençuts, no?
Sí, jo crec que això al final mou poca cosa i el que pot situar és un escenari de tensió política i de confrontació política que no beneficia al conjunt de la ciutadania.
Aquesta setmana ja no torna a Madrid, no m'imagino?
Sí, aquesta setmana no. Aquesta setmana, la setmana que ve.
O sigui, que toca cap de setmana tranquil·litat a casa.
Bueno, moltes vegades a casa no hi ha gaire tranquil·litat perquè quan estem tota la setmana fora, al cap de setmana...
Toca fer rentadores, ara no em digui que toca fer rentadores.
A banda de fer rentadores hem de fer també feina de partit, feina d'actes, no?, de reunions...
Això un dia haurem de parlar de com els agrada als polítics treballar en cap de setmana. No?
Bueno... A mi m'agrada tenir contacte amb la gent i el cap de setmana és un bon moment per tenir contacte amb la gent, no? Yeah. Jo tinc la sort, i això us passa també moltes vegades amb els periodistes, que una part de la feina és relacionar-se amb la gent, i això a mi m'agrada molt.
Molt bé. Doncs m'agrada molt que vingui a relacionar-se una estona amb nosaltres. Li agraeixo molt que hagi vingut avui al nostre programa a donar el
gràcies
seu punt de vista sobre tots aquests assumptes que no han estat pocs, precisament. Senyor Mena, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Avui amb nosaltres Joan Mena, diputat en Comú Podem al Congrés, portaveu de Catalunya en Comú. Ara passen 4 minuts de 4:45 i ara els faré aquella recomanació de cada setmana a aquesta hora. Si, com farem una petita pausa per la publicitat, aprofitin per anar a fer un cafè, a pujar el volum de la ràdio, deixar-lo al mateix nivell, perquè estic convençut que no s'han perdut aquesta última entrevista, aquesta última xerrada, i deixem-nos endur per aquesta cosa que ens agrada molt, no?, que és la filosofia aplicada a la vida, no? I avui l'Antonio Fornés, que és el nostre referent en aquesta qüestió, ens aproparà al conflicte entre Rússia i Ucraïna i, per tant, a nivell mundial, però és del punt de vista de la filosofia. És tot un repte, eh? Ho descobrim de seguida, aquí, a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia. Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial i la nostra web, radioestel.cat. Els podcasts de Ràdio Estel no te'ls acabes. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Antonio Fornés, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Això d'avui és molt difícil, eh?
Farem el que podem, com sempre dic.
Perquè, clar, t'has anat a fixar en allò que estem tots fixant-nos en aquests moments, no? Que és aquesta tensió absolutament bestial que hi ha ara mateix a la frontera entre Ucraïna i Rússia, amb aquesta escalada de tensió que, efectivament, està vivint el món sencer, no? Veient una mica el que està passant. I tu vols passar tot això pel filtre de la filosofia.
Sí, ho intentarem passar pel filtre de la filosofia i pel filtre de la cultura en general, perquè parlarem d'escriptors i de creadors. Una miqueta, clar, lluny de mi la voluntat d'explicar res de geopolítica, ni explicar què té raó, ni res, perquè, a més, jo crec que aquests dies, aquestes qüestions, hi ha un munt de dades que no coneixem ningú, que es pertany als països, a aquests sistemes de seguretat. Però sí que és veritat que a vegades la cultura i la filosofia ens pot ajudar a entendre una miqueta el perfil del problema i, sobretot, des del meu punt de vista, a veure que no es pot simplificar tot en termes de blanc i negre, de bons i dolents, d'uns que paguen i els altres que es defensen, etc. Sinó que, com sempre, quan estan involucrats els homes, sempre el que domina moltes vegades és el gris, no? És la barreja, les coses són més complicades, no? Perquè, clar, la primera pregunta que pots pensar és, ostres, que se l'ha perdut als russos, què fan aquí, per què estan empenyats aquest trosset de terra, que és Crimea, etcètera, no? Però, clar, si fem un pas enrere i coneixem una miqueta la història i la filosofia de Rússia, diem, home, bueno, clar, igual sí que té, no una explicació, però sí un cert sentit, aquest sentit, perquè, clar, en realitat, Crimea, Sebastopol, tota aquesta zona que està ara mig invaïda pels russos, que és el centre del problema, és al mateix temps un lloc icònic del patriotisme rus. Seria, no sé, com Covadonga per Espanya, per posar un exemple, no? Fixa't que, de fet, si tirem cap al segle XIX, un dels grans moments èpics dels russos i de la seva història va ser la guerra de Crimea, no? Sembla que el 1853 escriuen les cròniques que milers de joves russos van anar cap al Danubi per Déu i la cristiandat ortodoxa per lluitar contra l'infidel otoman, és a dir, contra els turcs. Estem en un context de que els turcs s'està desfent el seu imperi i els russos volen anar i quedar-se amb això, no? Clar. I amb aquesta idea de per la religió, per Déu, etc, anirem a fotre'ls fora. Aquí, i fixa't que, curiosament, en aquesta legió de persones hi ha un futur pacifista, un futur pensador i historiador i escriptor, que és Tolstoi, no? Curiosament, està, que es va amb el seu germà, bueno, es va enrolar a l'exèrcit, amb el grau d'alférez, jo no vaig fer la mili, llavors no estic molt segur, crec que és un suboficial, això, però, bueno, va participar a la guerra de Crimea, no? Una guerra que va tindre el seu punt culminant en el setge de Sebastopol, per explicar-ho molt ràpidament, d'un costat estaven els turcs i d'altre costat, els turcs, els russos, uh-huh. I d'un altre costat estaven els turcs, els anglesos, els francesos i també, finalment, els italians. Yeah. És com una mena de guerra mundial. Assetgen Sebastopol i un dels primers llibres que escriu Tolstoi és el llibre aquest de Relator de Sebastopol, no? Que explica les seves històries...
I la seva història en vers de tot el conflicte.
Clar, tot el conflicte... Ah. Ell no és militarista i no explica des d'una arrel militarista, sinó psicològica, els personatges, per què s'han ficat a l'exèrcit, quina idea tenen de l'amor, com viuen les qüestions... Probablement és un dels primers reportatges moderns de la història, mm-hmm. aquesta guerra a Crimea, en l'actual Ucraïna, entre russos i pràcticament la resta del món, no? Yeah. Però fixem que, de la mateixa manera que deia que milers de russos joves a mitjans del segle XIX van anar cap allà per defensar l'imperi, milers de russos han llegit al final d'aquest llibre de Tolstoi, eh? Que acaba així, i no estem parlant, com dic, ni d'un fanàtic ni d'un militarista, però sí d'un rus Tolstoi, que acaba així. El ejército de Sebastopol, al igual que el mar en una noche oscura y agitada, uniéndose, dispersándose y temblando inquieto en su mayoría, salía lentamente de la ciudad en la que dejaba tantos valientes hermanos, de un lugar empapado con su sangre, de un lugar defendido durante 11 meses, de un enemigo dos veces más poderoso. Blanc, que es un de los personajes, se echó a llorar con tanta fuerza que unos soldados que estaban cerca le oyeron. «¿Por qué pena?», dijeron. «¿Acaso ellos van a estar aquí a sus anchas?». «No, ya verás cómo los nuestros los echan de nuevo». Muchos de los nuestros han muerto, pero Dios es testigo de que si el emperador nos lo ordena, lo recuperaremos. ¿Crees que se lo vamos a dejar?
Ja
no.
Ja.
O sigui, això és el final d'un llibre de Tolstoi sobre aquest trosset d'Ucraïna, parlant amb els russos, no? Jo tenia que apuntar que probablement ara el far Putin ha decidit que és el moment de conquistar-ho, no? Però el que vull dir és que, independentment de qüestions geopolítiques, aquestes coses canen a la societat, no? Aquesta idea de que això és nostre, aquí vam deixar els nostres avis la sang, i continua aquí, eh? A més, la guerra de Crimea, alguns detalls, va ser molt especial. És la primera guerra en la que es van prendre fotos. Mm-hmm. O sigui, la primera
vegada això no ho sabia.
Sí, és la primera guerra on les fotos...
Que hi ha un reportatge fotogràfic al darrere per explicar-ho, no?
Estem parlant amb el segle XIX, i llavors les fotos que van prendre no van ser d'accions militars, sinó de soldats en posse, diguem-ne, de desfilament o bevent, o sigui... fotografies agradables, per dir-ho d'alguna manera, però són fotografies reals de soldats de l'època per primera vegada. Això... part positiva, part negativa, podem pensar que aquesta petita guerra, d'aquest petit tros de Crimea, als russos els va costar 400.000 persones. Van morir.
Déu-n'hi-do,
eh? Sí, però els francesos van perdre 100.000. Els anglesos es diu que 20.000 o alguna miqueta més. I no tenim unes idees clares de quants turcs i quants italians. És a dir, estem parlant d'una sanguina de veritat, no? En aquest sentit. I, a més, en aquesta guerra de Crimea, molt a prop de Sebastopol, els russos van intentar obrir el setge i es va produir la famosa batalla de Balaclava. Algun oient no sap què és aquesta batalla. És la batalla on, de la famosa, famosíssima, càrrega de la cavalleria lleugera anglesa, aquell poema de Tennyson on tots els que van cavalgar anglesos van morir. I això va ser com un hitos romàntic a l'època, no? Va ser també aquí a Crimea. I, curiosament, també, ni tan sols Espanya, i concretament Catalunya, va estar absolutament al marge d'aquesta guerra. El general Prim va ser-hi allà,
sí?
Amb oficials com un observador de la guerra. Estaven interessats i vam anar allà, no? És a dir...
Les missions internacionals. Allò que es diu sempre, no? Són això missions mateix. Internacionals.
Pues va anar Prim. O sigui, no va anar ningú estrany. Va anar un senyor d'arreu.
Sí,
Déu-n'hi-do. Allà, no? I fixem-nos que després, el 41, en plena Segona Guerra Mundial, de nou, Sebastopol sofreix un setge i de nou els russos fan una defensa heroica de Sebastopol, en aquest cas, enfront dels alemanys.
No? Clar, clar, és que...
En aquest sentit...
Hi ha una cosa que, amb tota la teva explicació, sumada a tot el que està passant ara, ens queda molt clar, que és el valor absolutament estratègic d'aquells territoris,
clar,
no?
És un port estratègic.
Està claríssim,
brutal,
no?
Clar.
Els interessa a tothom, aquells territoris.
Efectivament, i els russos tenen una tradició de lluita per mantindre això...
Bueno, però... clar, és que formaven part de la Unió Soviètica.
Clar,
és que...
efectivament, no?
Clar, clar.
Llavors, clar, vull dir, això no... No legitima res, però sí que ens dona...
No, ens fa entendre el perquè.
Aquesta és l'idea.
Sí, està clar.
Aquesta és l'idea, no? Perquè pensem, al final... clar, i la relació entre Ucraïna i Rússia és brutal. No la podem despegar. Jo tenia aquí una anècdota que és una llegenda, perquè al final russos i ucraïnesos són cristians ortodoxes, val? I també està relacionada amb els turcs, no? En realitat, amb Constantinople, de qual que després va ser turca, perquè... Va ser a partir de Kiev que Rússia es va convertir al cristianisme, al cristianisme ortodox. Hi ha una llegenda curiosa, que és, podríem dir, bonica, sobre per què es van convertir els ucraïnesos al cristianisme, no? Diuen que el rei del segle IX eren pagans, etc, i va agafar uns savis de Kiev, capital d'Ucraïna, i va dir, bueno, aneu pel món, vegeu les grans religions... i digueu-ne quina és la veritable, no? Perquè la nonsa hi ha moltes, no? Hem d'escollir una, perquè ara som com un poble civilitzat, tenim un imperi, i hem d'escollir una religió. I els savis van anar. I van anar primer a veure els jueus.
M'agrada,
no?
Perquè tal qual ho expliques, és que seria gairebé un programa de tele.
Sí,
no?
És clar, seria... és que va passar així, no? Llavors, clar, van anar a veure els jueus, i els savis van dir, uf, sembla que no els va massa bé als jueus amb el seu Déu, perquè, mira, els persegueixen per tot on aquesta fora. Després van anar a veure a l'islam, van dir, no està malament, aquesta ens agrada una miqueta més, però això de no poder beure alcohol a Kiev no tindria
cap mena de sentit. Sí, no tindria cap mena de sentit.
És impossible.
Certament no tindria cap mena de sentit.
Fora. Van anar a veure els catòlics, van estar a Roma amb el papa, van dir, ostres, això està molt bé i tal, però no s'acaba de convèncer. I diuen que van arribar a Constantinople. I van veure Santa Sofia de Constantinople, l'església aquesta magnífica. Van entrar... a veure una missa
preciosa.
La van veure amb una litúrgia en un moment gloriós de Santa Sofia, amb l'emperador dintre. Podem pensar en l'incens, no? Aquesta església pensada com una mena d'univers en petit, etc. I els avis van dir, estem al paradís. La religió veritable és l'ortodoxa dels constantinopolitans. I amb això van tornar i van dir, ja l'hem trobada, és aquesta. I a partir d'aquí, a partir d'Ucraïna, tota Rússia es va fer...
Ortodoxa.
Això va ser abandonat a la Unió Soviètica, però ara els russos actuals han agafat aquesta idea de l'ortodoxa també com una mena de nacionalisme, no? Mm-hmm. I, de fet, es van separar l'església ortodoxa russa de l'Ucraïna, també pel tema polític, no? Podem parlar d'un altre personatge, pensador, polític, un gran personatge de la història, que també comparteix aquesta idea de ser ucraïnès, però inevitablement rus, no?
Yeah.
Que és Trotsky.
Clar.
León Trotsky. León Trotsky va... Ja ningú ho recorda, però va néixer a Ucraïna. Ell era ucraïnès. De fet, igual, això no se sap molt, però no es deia Trotsky.
Ah, no?
No es deia Trotsky.
I com es deia?
L'anècdota és curiosa, perquè ell es deia Lev Dadivovich Bronstein. Perquè, de fet, era fill d'uns terratinents d'ascendència jueva, perquè això de Bronstein, etc., és jueu. Ell ja era jueu. Però va agafar... Ell, ja de jove, el van agafar els zaristes i el van enviar a Sibèria, diguem-ne, per bolxevic, etc., i va agafar, com a apodo, el nom del seu carceller.
Ah, sí? Sí. O sigui, Trotsky era, en realitat, el carceller...
De Trotsky.
De Lev Davidovich Bronstein.
Això mateix.
Que bo.
I quan va tornar... el seu nom de guerra, va decidir no, jo em diré com el meu carceller Trotsky.
I això que era una mena de síndrome d'Estocolmo o que en realitat... Bueno, clar, això no ho sabem.
No està clar, és a dir, clar, però alguna relació van tindre.
Això, segur.
Clar,
segur,
i es va fins al punt d'agafar el seu nom, no?
Clar.
Però clar, és el que deia això de que... Clar, pensem que Trotsky era ucraïnès, però no podem dir també que és rus, la mà dreta de Lenin, l'home que dirigirà i formarà l'exèrcit roig, l'home que posarà, diguem-ne, els bolxevics al poder, no? En aquest sentit, no? I clar, si analitzem una miqueta, molt ràpidament, Trotsky, que no era un home fàcil, tothom que el coneixia, deia que era fonamentalment arrogant, molt vanidós, molt pagat de si mateix, estava encantat de conèixer, i de fet això va ser un dels seus de les seves debilitats polítiques, no? Perquè tendia a donar-se més importància i a mi no us valirà l'enemic, no? Pensava, yeah. jo sóc més gest que ell, no?
Yeah.
Sent el segon de tros, amb de Lenin, i encara que van estar tota la vida junts, va tenir una relació difícil. De fet, Lenin moltes vegades el va qualificar del Judas Trotsky.
És a dir, es portant molt malament.
Tenia una relació d'amor-odi, perquè per un costat el Lenin necessitava la intel·ligència, la capacitat organitzativa, el cervell de Trotsky, però un altre costat, clar, era un home difícil. Però clar, com mor Lenin, Stalin està menys per subtilesa d'aquest tipus, no?
Clar.
Stalin, el primer... no, aguanta poc, i segon, es dona compte que Trotsky és un perill, perquè és un cervell, és un senyor que sap el que diu i que li pot agafar el poder, no?
Uh-huh.
Amb la qual cosa, primer el porta a Kazajistan i després el deixa marxar cap a l'exili. Curiosament, el deixa marxar cap a l'exili, probablement per una mena de por d'assassinar-ho a terra russa, perquè el que podia passar al partit allà, perquè és una cosa que a vegades s'oblida, no? Estem parlant del 1924, 1925, i es pensa que Rússia és un país molt calmat i on Stalin manda, però en aquells anys es van produir moltíssimes manifestacions, queixes... És un moment en què Stalin s'està fent amb el poder, però encara no està molt segur. Llavors, no està segur d'acabar amb Trotsky. El fa fora, i després, quan surt Trotsky, fa pressió a tots els països perquè no l'acullin, no? Perquè se'n va a Noruega, fa pressió a Noruega, etc. Finalment, Trotsky troba un país, és conegut, que l'acollirà, que és Mèxic.
Uh-huh.
En aquest tindrà un munt, també és conegut, d'atemptats. El penúltim atemptat, jo aquí el comento, van disparar a la seva casa, la van tirotejar, i van fer ser 400 trets sobre la seva casa.
400?
400, amb una metralladora, pim-pam, pim-pam. Curiosament, es va lliurar. D'acord? Aquest va ser el penúltim. I a més, coses curioses d'aquell món, estem parlant de 1940, d'aquell món en què tot també es barrejava, el que va dirigir l'escamot aquest amb la metralladora era un pintor, un artista, diguem-ne, mexicà de l'època conegut, perquè al mateix temps tenia aquesta vena d'agent soviètic, etc. I finalment també, bueno, de nou apareix una connexió amb Catalunya, perquè qui va assassinar Trotsky finalment va ser un català, Ramon Mercader, és conegut, un agent de Stalin, un exsoldat de la República, i també el va matar amb un piolet, que és com va ser una manera de matar salvatge, no? Perquè li va donar amb el pic, amb aquest pic de gel, dels muntanyistes, al cap. I el que igual no se sap molt és que aquest Ramon Mercader va estar uns 20 anys, va ser 1940, a una presó mexicana, però en 1960 el van deixar lliure. I va morir en 1978, és a dir, 18 anys, va viure 18 anys.
No fa tant.
No fa tant, i va tindre una vida més o menys normal, després d'una persona que havia sigut l'assassí de Trotsky, entre Rússia i Cuba, i en concret va morir a l'Havana, no?
Tu dius que ell era català.
Ramon Mercader era català, va néixer a Barcelona.
I la pregunta és que estava allà, què feia?
Bueno, ell va ser un soldat de la República.
Ja sé que no és el tema, eh?
No, és interessant. Hi ha misteris sobre això, perquè, de fet, mai ell va parlar, encara que va estar 18 anys lliure. De fet, el que es diu és que va morir de càncer, perquè els soviètics estaven preocupats que al final de la seva vida li donés per parlar, i la llegenda o veritat que es diu és que en una cerimònia privada on se li va donar honors, se li va regalar un rellotge.
Caram.
I el que es diu és que aquest rellotge portava poloni, perquè la bossa...
Ah, i el van assassinar.
Això mateix, perquè la mare ara ja està a punt de morir-se, no podem impedir que parli i digui la veritat. Llavors, sabem molt poc. El que sabem és que era català, va néixer a Barcelona, va ser un crec, tinent de l'exèrcit republicà, allà es va posar en connexió amb els soviètics, a la intel·ligència soviètica, que el va captar com a espia, diguem-ne, i el van portar primer a Rússia, i després necessitàvem... Clar, fixa't que van intentar fer molts atemptats contra Trotsky, en grups de persones, això dels 400, però no funcionava, perquè, clar, Trotsky tenia una superseguretat, etc. I el van enviar sol. I, de fet, ell el que es va fer va ser enamorar amb la secretària de Trotsky.
Veus? Jo sempre dic que... No ho diré. No, era un pensament molt blanc, eh? Però, en fi, el poder de les secretàries, en aquest
clar,
cas.
Clar, efectivament. I gràcies a la secretària va poder accedir a una reunió privada amb Trotsky i allà li va clavar...
Que fort, eh?
El cop de pic. aquest home.
I és interessant, eh? Vull dir, hi ha tota una sèrie de figures, ja que tanco, eh? No, el parèntesi, Antonio, però hi ha tota una sèrie de figures que són molt interessants, perquè, efectivament, passen a la història amb un nom petit, quan en realitat, si sabéssim el que han fet i com han arribat a aconseguir tenir aquest punt d'importància absoluta a nivell històric, seria interessantíssim conèixer, no?
Clar, perquè d'un costat la història, clar que es mou per grans realitats, per grans fenòmens, etc. Però al final algú ho ha de fer.
Clar. Hi ha la història que s'escriu en els llibres
clar.
I la història que provoca la història que s'escriu en els llibres.
Clar, és un personatge del que sabem poc, del que s'ha escrit molt, però clar, imagina si haguéssim aconseguit a parlar amb ell, que ell hagués escrit un llibre, alguna cosa, explicant com va aconseguir això i què li van dir a Rússia, etc. Són aquestes coses. Yeah. Tornant a molt ràpid a Trotsky, simplement per explicar, perquè, com deia, ell és un pensador, quina és la diferència, perquè a part de per problemes personals hi ha una diferència entre el modus de pensar de Trotsky i el modus de pensar de Stalin o altres a Rússia, no? La diferència està en el seu concepte que ell va acunyar de revolució permanent. És a dir, enfront del que va decidir Stalin i els russos, que és el socialisme en un sol país. Yeah. És a dir, clar, quan Rússia s'acaba la Primera Guerra Mundial, està Lenin, mor Lenin, clar, no se sap molt bé què fer, no? En aquest sentit, i perquè en teoria, recordem, clar, el comunisme és un moviment obrer, transversal, no?, aquesta paraula. Llavors, Stalin diu, bueno, ara mateix estem aquí, ens hem de preocupar de Rússia, ja anirem pas a pas a socialisme a la Unió Soviètica. En canvi, Trotsky diu, això no pot ser. Diu, perquè, clar, la lògica comunista no funciona bé a Rússia perquè encara és un país massa atrasat, on no hi ha realment suficients obrers, on no hi ha suficient industrialització, d'acord? I el que hem de fer és expandir la revolució a tot el món, introduir-nos en tot el món, intentar instaurar democràcies al món com un primer pas per després fer un règim comunista bolxevic, no? Hi ha aquesta disputa, si ens quedem a Rússia i arreglem Rússia o anem a tot el món, i això és la gran diferència. Això que sembla com una cosa entre Trotsky i Stalin és la lluita que va haver-hi una generació abans entre Lenin, diguem-ne, el cap de Trotsky, i un personatge que ara ja ningú recorda, que és Kautsky, però Kautsky en aquell sens es coneixia com el papa del comunisme, d'acord? L'home més poderós, que era el cap del Partit Comunista a Alemanya. I ell i Lenin va discutir molt perquè Kautsky, que era com era el papa del comunisme, era un home ortodox. I deia, no, el comunisme arriba, recordem ortodoxament, per etapes. És a dir, primer hi ha d'haver una democràcia burgesa que empenti el capitalisme, que hi hagi molts obrers, i el marxisme clàssic el que diu és que el capitalisme, diguem-ne, col·lapsarà per un excés de monopoli, un excés de tortura, entre cometes, als obrers, etc. I aquí és el moment en el que podem imprimir el règim comunista. Uh-huh. Lenin deia, això s'espera massa, jo tinc pressa, tirem per la via d'enmig, derroquem el tsar i s'ha acabat, no? I al final es va imposar a Lenin. El que passa que Trotsky el que diu és que si no es compleixen aquests passos del socialisme, d'acord, el perill és convertir la revolució en una dictadura. Perquè no hi ha el gruix dels obrers, no? I clar, això a Stalin, òbviament, no li agrada i per això el perseguirà fins a la mort, no? En aquest sentit. I no ens queda molt de temps, però
es queden 2 minuts.
Només comentar un altre. Berdiaev, un dels creadors de l'existencialisme, que és un dels grans moviments del segle XX,
sí.
Ucraïnès, d'acord? I una anècdota interessant, no? Perquè també relacionada amb la filosofia, va ser-hi el que en 1922 es va denominar a Rússia el vaixell dels filòsofs, d'acord? Stalin, clar, això dels pensadors, els intel·lectuals, etc., sobretot els que no comulgaven exactament amb ell, els hi feia una miqueta de nosa. I al final, aquest 1922, el de Sant Petersburg, va agafar 25 intel·lectuals russos, amb les seves famílies, els va ficar a aquest vaixell, i els va enviar cap a Alemanya, no? Probablement van tindre sort.
Amb tot el meu carinyo, és l'arca de Noé de la intel·lectualitat,
sí,
no?
Sí, efectivament, perquè sempre m'ha fet gràcia això del vaixell, del
filòsof. Sí, era com per salvaguardar l'espècie, no?, d'alguna manera.
Imagina't quines converses que a mi d'Alemanya,
ja veus, no? De nivell, era converses de molt nivell. No?
Per això t'ho dic, és una cosa increïble, i ahí estava Berdiaev, que va morir al 48, i és un ucraïnès i un dels creadors de l'existencialisme que també va tindre una vida a Rússia.
Doncs per això, entre altres coses, tenim avui el tema que tenim. Hi ha segurament més qüestions, no? D'entrada hem analitzat a Lenin, a Trotsky, a Stalin, però ens hem oblidat a Putin, que segurament seria el que ens donaria més claus, no? Per entendre realment el conflicte a dia d'avui. Antonio Fornés, un exercici magnífic, realment. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Senyores i senyors, i ara fem una pausa, perquè són les 5 de la tarda, ens posem al dia i després farem allò que ens agrada tots els dijous, que és sotmetre'ns a un autèntic bany de ficció en el que hi haurà teatre, en el que hi haurà festes populars, en fi, els recomano molt perquè tenim coses molt xules en els propers minuts del nostre temps de ràdio. I després, ja ho saben, el nostre psicòleg de la son de capçalera, l'Oriol Mercader. Tot plegat després de les 5, que ja hi són. Fins ara mateix.